Avui dilluns, 20 de novembre, Antena Cara us ofereix el tercer programa d'aquesta nova sèrie de programes de 30 minuts de durada que de manera trimestral ens permetran conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Cada dilluns d'aquest mes de novembre conversarem amb el regidor o regidora portaveu de cadascun dels partits polítics de l'Ajuntament de Roquetes i aquest dilluns, 20 de novembre, ens acompanya la portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Georgina Ebrí. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Paco. Molt bon dia a tothom.
Abans que res, felicitats pel nombrament com a diputada del PSC al Parlament de Catalunya. Serà una veu de Roquetes, una veu de les Terres de l'Ebre, que se sentirà al Parlament per defensar el territori, no?
Sí, la veritat és que va ser un nombrament una mica inesperat, ja que jo m'havia presentat a les eleccions autonòmiques del 21 i bé, per raons de reestructuració m'ha tocat, no?, entrar al Parlament i evidentment és una oportunitat que m'ha de servir per representar Roquetes i les seves necessitats, però també les necessitats territorials, no? I la veritat és que és un plaer, és una feina molt xula i la meva intenció, igual que la resta de diputades de Terres de l'Ebre, no?, és fer força perquè es tinguin més en compte, no?, i que arriben més inversions que permetin desenvolupar les Terres de l'Ebre.
Una responsabilitat política afegida, no?, a la de regidora de l'Ajuntament de Roquetes. Difícil de compaginar?
Sí, a veure, es fa el que es pot. Haureu pogut veure que en algun plenari, per exemple, no he pogut estar present aquí a Roquetes perquè m'ha coincidit amb plenaris al Parlament. Tanmateix, doncs, m'agradaria també remarcar que, encara que jo no estigui al plenari, treballo conjuntament amb el meu company regidor, Josep Maria, i també estic al darrere del treball que hi ha, no?, darrere de cada iniciativa, de cada moció, que no és que m'hagi oblidat de Roquetes ni molt menys, sinó que no, simplement no em puc dividir i estar als dos llocs alhora. Intento fer el que puc.
I avui, com diem, tenim l'oportunitat de conversar amb la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Roquetes, Georgina Ebrí, i naturalment, després d'aquestes eleccions municipals, el passat mes de maig, ja portem més de 100 dies de govern, aquests primers mesos de govern a l'Ajuntament de Roquetes. Quina valoració en fa des del PSC?
Bueno, ja que comencem per aquest punt, m'agradaria començar pel principi, no?, i agrair des d'aquí als nostres votants, no? Vam aconseguir 521 vots a les municipals que, bé, ens van permetre, pues, convertir-nos en caps de l'oposició, cosa que hem entomat amb molta responsabilitat, i també m'agradaria traslladar aquests agraïments a les 1.075 persones que el 23 de juliol a les generals també van optar pel Partit Socialista per a fer front, no?, a aquesta dreta i ultradreta que està en augment i francament amenaçant el nostre sistema democràtic.
Aquesta valoració d'aquests primers mesos de govern a l'Ajuntament de Roquetes, de tota manera, des de l'oposició, dels grups de la oposició, també se fan aportacions a l'equip de govern, als diferents plenaris. Quines són les propostes que ha fet durant aquests dies, durant aquests mesos el PSC?
Bé, nosaltres hem fet propostes, però bé, hem de tindre clara una cosa, i és que partim de que Esquerra Republicana té la majoria absoluta. Llavors, aquest fet ens porta a que moltes iniciatives, si realment el govern no té voluntat d'aprovar, no són aprovades, no? En aquest sentit, tanmateix, les iniciatives o les propostes que hem fet sí que han estat majoritàriament aprovades. Però bé, mos agradaria una mica més de voluntat de consens per part del govern. És veritat que Esquerra Republicana, amb la majoria absoluta, no li fa falta governar amb ningú. Ha optat per fer el camí en solitari, tot i que no era l'única opció, no? Fa temps, quan el govern de la ciutat teníem el Partit Socialista, m'agradaria fer una mica de memòria, no?, i explicar que, tot i obtenir majories absolutes, s'intentava introduir al govern també regidors d'altres formacions a fi d'augmentar el talent, no?, i aquelles capacitats que també podien aportar la resta de partits, no?, amb la voluntat sempre d'ampliar el consens i valorar molt el diàleg amb tots. La veritat és que un camió en solitari, majoria absoluta, és una posició còmoda, és una posició on la veritat la gent no es veu tan obligada a fer la política que tots entenem, que és la política de posar-se d'acord amb l'altra gent a fi de buscar un bé comú, no? I englobar la major part de visions i de la ciutadania i de la resta de partits polítics. Evidentment, aquest govern d'Esquerra és legítim, està actuant dintre de la normativa legal, pot prendre les decisions que vulgui, no? Perdó, a l'hora de conformar govern, a l'hora de defensar el propi model de gestió. Però m'agradaria dir que en Esquerra Republicana mos uneixen algunes idees, no? Algunes maneres de fer, però també ens separen moltes discrepàncies. I en aquest inici de mandat, no? Una primera discrepància, crec que ja més d'un company l'ha nombrat, ha estat el model de dedicacions i retribucions. Aquí també m'agradaria fer memòria, no? I molta gent se'n recordarà, però molta gent no se'n recordarà per ser massa jove o perquè encara no havia nascut, que quan Esquerra Republicana estava a l'oposició i els socialistes estàvem al govern, van pressionar i se van ficar les mans al cap perquè l'única dedicació exclusiva que hi havia se va augmentar el sou i encara no arribava als 2.000 euros en aquell moment, no? I ara pues, veiem tot el contrari. Van passant els mandats, no? Hem vist l'augment de dedicacions exclusives, parcials i l'augment de retribucions. I llavors creiem que això és una falta, o falta de memòria, o falta de coherència, o en tot cas les dues opcions, no? I en quant al model de gestió també discrepem bastant. Pensem que cal ser molt curosos en la gestió del diner públic, que no se'ns pot oblidar que és una de les coses més importants que estem fent nosaltres. I bé, aquí veiem pues, falta de planificació, veiem despeses que es podrien evitar, com per exemple els excessius plens ordinaris que es convoquen, no? Sí que és veritat que hi ha alguns plenaris extraordinaris que estan marcats per normativa, que s'han de fer per gestions legals, per exemple, que és d'obligat compliment, però hi ha altres que creiem que es podrien evitar i anar món directament al que està estipulat com a plenari ordinari. Després, també fa temps que ho diem, sobretot a les declaracions després dels plenaris, la utilització de les modificacions de crèdit que creiem també són molt excessives, entenent que el procediment de modificació de crèdit són procediments que són normals i que utilitzen tots els governs dels ajuntaments. El que passa que quan fem un excessiu ús d'aquestes modificacions pressupostàries, el que al final acabem fent és desprestigiar el pressupost inicial. I això també ens porta a nosaltres, els socialistes, a pensar pues, que hi ha una manca de planificació, no? de previsió d'allò que pot passar durant l'any. Bé, a part d'això, també hi ha altres discrepàncies que ja ens venen de l'anterior mandat, no? com el tema de la dissolució de Roquetes Comunicació Comú Independent, no? que ha sigut un servei de comunicació que ha passat a formar part a dependre de l'Ajuntament, i creiem que això, en quant a la independència, pues, s'ha pogut veure afectat. D'altra banda, també ens trobem en un govern que està governant en solitari, que diu que està obert al diàleg i a la negociació i al consens, però que després, a l'hora de la veritat, això encara no ho hem vist. És una cosa que es veu evident en aquest govern d'Esquerra, és que quan els portes la contrària, fas una mica de crítica, es posen molt a la defensiva. Vale, i creiem que això no hauria de ser. També és veritat que hi ha una tendència a tirar pilotes fora en quant a les responsabilitats, i també creiem que això no hauria de ser. I una altra cosa que també s'ha vist en els darrers plenaris és que, per exemple, quan el meu company, que no és portaveu del grup, ha demanat la paraula, en diverses ocasions se l'ha cridat a respectar el torn de paraula de la portaveu, que en este cas era jo, no? M'agradaria recordar també que en l'anterior mandat, tot i no ser portaveu, regidors i regidores d'Esquerra Republicana agafaven la paraula per a defensar les seves pròpies comissions, les seves pròpies àrees. Llavors creiem que això anem perdent, no? Anem perdent llençols pel camí i ens sembla que no haurien de tenir por a donar paraula a qualsevol regidor o regidora del plenari en el moment en què pugui intervindre. És lògic que si un regidor no és portaveu del grup municipal, però és el portaveu de l'àrea específica, és normal que pugui defensar aquesta part, no? Aquesta àrea, el mateix regidor. I bé, també és veritat que el reglament, el tema de que només pugui parlar el portaveu, això no ho diu per cap banda. Llavors, ens agradaria, no?, que fessin gala d'aquest compliment del reglament i d'aquesta visió democràtica que tenen del plenari i poguessin facilitar, sense tindre que cridar l'atenció a ningú, de l'ús de la paraula, no? I després, en quant a la gestió que fan els diferents regidors i regidores del govern, s'han posat unes retribucions que són elevades, s'han ficat uns càrrecs que representen una dedicació important i bé, som exigents amb el govern, evidentment volem ser-ho perquè creiem, tot i que és lícit que es fiquen el sou que es creguin convenient, però que a nosaltres ens sembla elevat ja d'entrada, però ja que se l'han posat, el que volem és una certa exigència en donar-li un rendiment, no?, en aquest càrrec que ocupen i que treballin al respecte, o sigui, que el sou tingui una correspondència amb el seu desenvolupament a nivell de regidoria i que es noti, no? Per exemple, hi ha declaracions d'alguns regidors en els quals s'ha confós, per exemple, temes d'urbanisme amb temes d'obres públiques. Són coses diferents i això creiem que una persona que està al govern no li hauria de passar. I bé, en quant a aquests primers mesos, no?, en quant a la relació i la visió que tenim d'aquesta relació respecte al govern és bàsicament aquesta.
Primers mesos d'aquesta nova legislatura i últims mesos d'aquest any 2023, ja suposo preparant els números, preparant propostes d'aquest nou pressupost per al 2024 a l'Ajuntament de Roquetes. Des de l'oposició també se fan aportacions en aquest pressupost, concretament des del PSC. Quines són les aportacions que fa o suggeriments per al pressupost del 2024 a Roquetes?
Mira, abans d'entrar directament en els pressupostos, fins ara m'agradaria explicar el que han fet nosaltres, no?, a nivell de propostes de l'Ajuntament. A nivell de propostes portem 4 mesos, hem presentat 3 mocions. La primera va ser en defensa de la neutralitat política de les institucions municipals, no? I aquí pensant en les estelades penjades a l'Ajuntament, en l'utilització de certs actes a favor, si no de manera explícita, de manera més implícita, a favor partidista, no?, en quant a la independència i als determinats partits, i el que demanàvem és que com a mínim l'Ajuntament i el que foren els actes institucionals es respectés una mica aquesta neutralitat, perquè en el fons les institucions són les que ens representen a tots, siguem independentistes, siguéssim d'un color o d'un altre. Una altra moció que vam presentar va ser la d'adhesió a un manifest que presentaven entitats memorialistes de Catalunya en defensa de la memòria democràtica. Davant l'avanç de la dreta i l'ultradreta i en la visió del que havia passat a les eleccions, el que estàvem veient és que en aquelles comunitats on estaven entrant al govern la ultradreta de mà del PP, s'estaven abolint lleis de memòria democràtica i més tard s'han vist que altres lleis també que van a favor de la igualtat de les persones i de les polítiques feministes, per exemple. Però en aquest moment es tractava de la memòria democràtica. La llei de memòria democràtica, en el moment en què es va aprovar amb consens al Congrés dels Diputats, i concretament aquí a Catalunya també tenim una llei al respecte, era una llei necessària per quan a totes aquelles persones que van patir la repressió, totes aquelles persones que es van tindre que veure abocades a l'exili, totes aquelles famílies que tenen encara familiars que no s'han trobat, aquelles fosses que encara ens queda per exhumar a tants indrets d'Espanya i per el tema de la simbologia franquista, no? A part, hi ha drets que s'han recuperat, com el dret a la ciutadania de les persones exiliades, no? A la nacionalitat. Creiem que són lleis que ens han fet avançar molt i que ara, amb aquests partits fascistes, no? Parlant de la ultradreta i d'una dreta que l'està blanquejant, és un retrocés molt important, i per això creiem important que se'n parlés i que ens adherim, no?, en aquest manifest. I ja la darrera moció que hem presentat aquest darrer mes d'octubre va ser per a demanar el reforçament dels serveis de salut mental. El demanàvem a nivell de recursos de la Generalitat, perquè és veritat que la branca sanitària de la salut mental s'ha de reforçar també. No podem oblidar que les persones amb malalties mentals han d'esperar de manera habitual de 2 a 2 mesos i mig per a poder-se visitar, i creiem que això, amb un malestar emocional, amb una patologia mental, és massa temps. I després, perquè hi ha informes darrers que el que ens estan indicant claríssimament és que la salut mental pot ser abordada també des de la comunitat, no? Des dels municipis, des d'allà on la gent viu i exerceix els seus drets. I aquí sí que els ajuntaments dels diferents municipis tenen molt a fer. Vale? I era per això que nosaltres sol·licitàvem a l'Ajuntament, no?, que prengués part més activa en aquest aspecte i pues, elaborés un pla de salut mental o unes directrius bàsiques que ens portessin actuacions al respecte, no? I a donar suport, donar veu a les persones amb salut mental, donar recolzament i sobretot també lluitar contra l'estigma, que és molt important. I ja de cara als pressupostos que m'has preguntat, ens hem assegut amb l'alcalde, hem fet una bateria de propostes, sabent que evidentment amb aquesta majoria absoluta no necessiten del nostre vot, ni del nostre ni de cap grup de l'oposició per aprovar aquests pressupostos, però que creiem que per responsabilitat al nostre programa, a la gent que ens va votar, no podem deixar de lluitar per allò que nosaltres reivindiquem, que és tenir una direcció en el model de ciutat, tenir clar el model de ciutat que volem i que creiem que aquest model ara mateix Esquerra Republicana no el té. Detectem una falta de rumb en això. És a dir, amb les polítiques que s'estan aplicant ara, avui en dia, per Esquerra Republicana Roquetes, el que veiem és que d'aquí 5-10 anys estarem igual. I això és el que nosaltres volem lluitar. Llavors, en quant a les propostes, és per a nosaltres molt important el tema de començar a treballar per un parc d'habitatge social, de lloguer accessible. Volem que els joves puguin accedir a la vivenda aquí a les nostres terres. Volem per a lluitar contra les desigualtats, per a retindre el jovent, calen coses tan importants com és oferir-los feina, oportunitats laborals, oferir-los capacitat d'independitzar-se, no? de tindre la seva pròpia vivenda, i que moltes vegades amb els sous que hi ha no es pot fer una clara aposta per la compra d'un habitatge o per un lloguer. Llavors, des del municipi podem, i tenim competències per fer-ho, altres municipis ho han fet, apostar a través de la col·laboració amb altres institucions, evidentment amb la Generalitat, amb l'Incasòl, amb la Sareb, amb el CEPE, buscar, començar a dissenyar el camí per a que Roquetes pugui tindre aquest parc d'habitatge social, no? La veritat és que després de 16 anys, ja vora 17 anys que governa Esquerra Republicana, encara no tenim un pla d'habitatge com deu manar aquí Roquetes, i bé, és una reivindicació que tenim, i especialment fent èmfasi en aquesta part, no?, que és la de l'habitatge social. També hi ha una altra part de l'habitatge important, que és la del pla de rehabilitació de les vivendes, sobretot del centre, que hi ha moltes vivendes antigues que no tenen les condicions de ser habitades, i moltes sí que ho estan habitades. El tema de condicionament d'aquests habitatges també per fer front al canvi climàtic. Hi ha molta gent que no es pot permetre pagar-se un aire condicionat. Qui aguanta, per exemple, una estufa a l'hivern o un ventilador amb els preus de la llum que tenim avui en dia? I crec que totes aquestes coses són les que hem de valorar des del govern municipal, no? I és cap aquí on nosaltres els volem empènyer. Després, una altra de les propostes que hem defensat en el tema de la negociació de pressupostos, si és que se li pot dir negociació, és el tema de què fem amb la nostra gent gran. L'IDESCAT i múltiples indicadors ens estan portant a dir des de fa molt temps que la nostra població s'està envellint, i això implica que aquesta gent gran, nosaltres també ens ho farem, requereixen recursos. Recursos i cures, que ara mateix, tant des de Roquetes com del govern de la Generalitat, no s'hi està invertint. Creiem que és necessari potenciar les cures a casa perquè les persones es puguin estar en el seu domicili tant de temps com sigui possible, però també és cert que hi ha un moment en què això no és possible. Per això fan falta places residencials, fa falta centres de dia on les persones puguin anar a rebre les cures adequades, on puguin anar, i no ens podem oblidar de que són recursos on les persones grans es poden socialitzar, que això m'ho oblidem molt sovint. És un recurs de sociabilització, i això m'agradaria lligar amb el tema del seguiment de la gent vulnerable. Hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent gran que viu sola, i això són coses que també hem de tindre en un control, això també ho demanàvem, i sí que és veritat que el nostre ajuntament està portant un seguiment d'aquesta gent, però a part hauríem d'oferir solucions i sortides, no?, en aquest tema. No tenim un pla de salut a Roquetes, no tenim un pla de salut mental, i això són accions que creiem que també fan falta, no? Aquesta planificació, aquesta proactivitat de dir des de l'Ajuntament anem a coordinar les entitats que són expertes en això i anem a veure què podem fer al nostre municipi. Això ara mateix no s'està fent. Des de la regidoria d'atenció i servei a les persones, sí que és veritat que s'han portat algunes iniciatives, però creiem que són insuficients. Benvingudes siguen, però creiem que hi ha marge per millorar molt aquest aspecte. El tema de la salut mental ja l'he nombrat, i bé, també incidirem en aquest diàleg de pressupostos, no?, amb aquest intent de negociació, amb incidir amb els incompliments, que també n'hi ha, no? L'anterior mandat, per exemple, en un plenari es va aprovar per majoria la constitució d'una mesa de benestar animal per fer front a les dificultats que ens trobem, per exemple, amb els animals abandonats, amb els animals que es perden, amb les colònies de gats, que també estan donant problemes, no? Veure què fem tot això, quina relació establim amb les entitats animalistes que se n'estan fent càrrec, no? Veure quines mancances tenen, quins problemes tenen, i mirar de solucionar-los. Per això nosaltres vam fer una moció que va ser aprovada, de crear una mesa de benestar animal, on poguéssim estar també representats els grups municipals, tinguéssim aquest diàleg amb les entitats animalistes i veiéssim com podem millorar aquesta situació. I una altra d'aquestes propostes era augmentar una mica la partida de l'associació Progat, per exemple, que ens van traslladar, no?, el malestar per la despesa, no?, que comportava el tema de l'alimentació de les colònies, també una mica posar ordre en això, o sigui, on estan ubicades, on s'alimenten els animals, i sobretot també un tema important, que és el tema de la esterilització, no? Perquè si no esterilitzem les colònies, cada vegada hi haurà més gats i el problema s'anirà fent més gran. És molt important abordar-ho, i abordar-ho de manera ràpida, això. Un altre... ara estem treballant en una bateria de propostes que presentarem properament que van sobre millores de la via pública. Sí que hem detectat que hi ha punts estratègics de Roquetes on hi ha deficiències en via pública, en voreres, en manteniment, no?, de certs embornals i estem treballant amb això conjuntament amb la ciutadania per fer una proposta en ferm de millora d'aquests punts, no? Ens dona la sensació que el govern se'n va cuidar molt de la via pública 3 mesos abans de les eleccions i llavors creiem que això no ha de ser així. No ha de ser així. Hem de cuidar-nos de la via pública quan fa falta i sobretot durant tota la legislatura, vale? I en això sí que farem una incidència important. I bé, una altra de les coses que tenim és... ens han arribat queixes de dificultats en l'empadronament de persones aquí a Roquetes. Llavors, clar, hem de mirar què passa, perquè el dret a l'empadronament està regulat per llei i no es pot negar. I hem demanat a l'Ajuntament una revisió d'aquest procés i a veure què és el que està passant, que certes persones han tingut dificultats en el tema de l'empadronament. Una altra proposta que no podíem oblidar per al tema dels pressupostos i lligat amb el tema de la via pública era la millora de les voreres del carrer Major, no? Sí que és complicat perquè el carrer Major realment pertany a la Diputació i no és competència de l'Ajuntament, però el tema de les voreres sí. Parlant amb el govern, no?, amb l'alcalde, ens diu que evidentment és una obra considerable que costa molts diners i per això hem proposat que es pugui fer amb inversions plurianuals, no?, per trams. Però si no comencem, evidentment, no acabarem mai de fer-ho i aquest estat actual d'aquestes voreres representa un perill. Hi ha diverses persones que han caigut, s'han de condicionar, s'han de fer més accessibles i ho creiem també una franca necessitat. Manifestar també que estem en desacord amb la utilitat que li vol donar l'actual govern al mercat municipal. Creiem que el mercat és un valor que hauríem d'intentar promocionar, però no canviar-li la utilitat, perquè una vegada fet aquest pas no hi haurà reversibilitat, o ens costaria molts diners revertir-ho, vale? I sabem també per poblacions properes que han sabut fer aquest pas, donar-li utilitat, sigui mantenint-li la utilitat de mercat, però dinamitzant-ho també amb el comerç, amb la restauració, fer del mercat un atractiu turístic, que és el que es porta, no? Perquè és un dels valors culturals més importants que tenim aquí a Roquetes. Tenint en compte que sí que tant el centre de dia com el parc d'habitatge, com el tema de les voreres i la via pública, sabem que en un any és molt difícil abordar tot això. Clar, cal direcció, cal un pla estratègic, cal saber cap on anem i cal saber quines inversions podem fer cada any. Evidentment, pel que hem vist, aquest any no en veurem cap reflectida amb els pressupostos, però bé, també llancem una llei a favor de l'alcalde, que ens ha dit que bueno, són temes que està treballant. Llavors, clar, confiem en la paraula de l'alcalde, esperem a veure si durant l'any es mou alguna cosa al respecte i a partir d'aquí pues, anirem fent, no? Nosaltres continuarem en aquesta línia i pensant en el futur, no?, en quines Roquetes volem. I una de les coses que hem aprovat també durant aquests mesos és el pla executiu de la llar d'infants. Aquí m'agradaria fer un punt perquè sí que és veritat que és una reivindicació nostra també de fa molts anys. Finalment, amb els Next Generation la complirem, però no ens agrada la ubicació, no estem d'acord. És una ubicació molt apartada de la planificació urbanística per a la zona educativa. Si ens posem en el lloc dels pares, portar més d'un nen a l'escola en diferents etapes li pot representar bé de portar un nen, agafar el cotxe i portar-lo a un altre lloc. La llar d'infants propera al camp de futbol creiem que ens queda molt, molt desfasada de la zona educativa. I nosaltres volíem que se respectés, no?, aquesta planificació en quant a equipaments de la ciutat. Bueno, ja està tot en marxa, no podem fer res i bé, creiem que aquestes coses s'haurien de fer més planificació. Ara ho hem fet de pressa i corrents perquè hi ha uns Next Generation que ens ajudaran en això, però sí que és veritat que el 2020 nosaltres ja vam fer la proposta de que havíem de començar a fer els projectes i ara els estem fent a última hora. I bé, només volia remarcar això.
I ja per acabar, i aprofitant el nostre micròfon, vostè com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes, quin seria el missatge que enviaria a totes les roqueteres i roqueteros?
Bé, el missatge que m'agradaria enviar-los és que tant jo com el meu equip dels socialistes estem presents a Roquetes, estem disponibles. A mi ara, per la feina que m'ha tocat al Parlament, no puc baixar tant com m'agradaria, però tots treballem en la mateixa direcció, estem disposats a escoltar, som responsables en la defensa de les nostres idees, amb ètica, amb valor i que bé, sempre des d'una actitud propositiva, intentant donar el suport en aquelles propostes socials i que ens porten a lluitar contra les desigualtats socials.
Avui hem conversat amb la portaveu del PSC, del Partit dels Socialistes de Catalunya, a l'Ajuntament de Roquetes, amb la Georgina Ebri, a la qui agraïm la seva participació al programa d'Antena Caro per conèixer quina és la visió que en té el seu partit de la Roquetes actual. Georgina Ebri, moltes gràcies, molta sort en aquests projectes, en aquesta nova etapa a la legislatura de l'Ajuntament de Roquetes i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia també.